Al matí, amb Raquel García.
El petit príncep és l'obra més coneguda de Saint-Exupéry, un conte poètic i filosòfic sota l'aparença d'un conte per a nens. Una història que ens narra la relació entre un nen i un aviador i que a través dels seus diàlegs fa replantejar la vida de l'adult. Una obra que es va estrenar el 6 d'abril de 1943 i que en la seva primera edició va veure la llum al mateix temps en francès i en anglès. Des d'aleshores se n'han venut 150 milions d'exemplars en més de 300 llengües. Vaja, que és el llibre més traduït de la història després de la Bíblia. I avui en parlem perquè arriba a la ciutat una proposta cultural molt diferent. Es tracta del Petit Príncep a Klin, un estudi sobre aquesta història, sobre aquest conte que arriba a la nostra ciutat.
L'estrenarem aquí a Sabadell, al Casal Pere IV, el dia 1 de juliol, i les representacions seran durant 3 caps de setmana, els dissabtes i els diumenges, a les 19:30.
I per això nosaltres us volem donar tots els detalls i saludem a l'actor, en Jaume Arija, i també al director i guionista, Eles Alavedra. Bon dia. I també ens acompanya el director i guionista, Eles Alavedra. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, expliqueu-nos com sorgeix, com es gesta doncs, aquest monòleg que ens portareu a la nostra ciutat. Com arriba?
Sorgeix perquè de cop i volta em demanen de dirigir el Petit Príncep i a través de la resta de l'obra de l'autor, sí, per tal d'informar-me, descobreixo que hi ha repeticions dels simbolismes que apareixen en el Petit Príncep i que, per tant, donen una lectura que concreta en quin moment ell escriu el Petit Príncep. En resum, vindria a ser que ell dedica aquest Petit Príncep als nens, sobretot francesos, que han quedat atrapats a la França ocupada pels nazis, i com que i vol que aquest llibre sigui publicat a França, en certa manera amaga tota la simbologia per tal de que ell creu que segurament qui ho llegeixi ja ho sabrà interpretar. Com, per exemple, hi ha una caricatura amagada de Hitler en el personatge del caçador que apareix en el conte. Resulta que en francès chasseur fa referència al caçador, però també és a l'avió de caça, tal com nosaltres diem, ho diferenciem. Nosaltres diem caçador la persona que caça, però a l'avió de caça militar en diem caça. Ells no, els francesos tant li diuen caçador a la persona com a l'avió. I hi ha tota aquesta simbologia amagada en el Petit Príncep i dona una lectura molt concreta.
De quin moment? Què és el que ens explica? Quina lectura es fa, no? Després de fer tota aquesta tasca de documentació, que és el que has comprovat després d'analitzar també doncs, tot aquest simbolisme que es repeteix i el context, evidentment, on es va gestar.
No és tant que vulguem dir que el Petit Príncep va d'això que nosaltres exposem, sinó que mostrem en quin moment ell el crea i quines van ser algunes de les fonts d'inspiració del Petit Príncep. Perquè el que passa que a l'amagar tota aquesta simbologia, la lectura queda molt oberta i tothom és ben segur que fa una interpretació molt personal del conte, perquè precisament ell no la concretitza del tot.
Expliqueu-nos també, Jaume, com arribes també doncs, a aquest projecte que et va semblar, també doncs, a aquesta interpretació, no?, d'aquest conte universal.
Sí, per mi és tot un... Bueno, és un caramelet, no?, poder tenir una feina, un personatge tan ric, tan complex, tan... És un text que està ple de valors, fa molta referència a la memòria històrica, parla... És un relat de guerra, un relat d'amor... I sobretot és un relat de compromís i d'estima, no? Jo el veig molt, molt humà, molt, hi ha un nivell de tendresa, un nivell també de duresa. Jo crec que és un text molt, molt ric, molt, molt poètic i molt dur també a la vegada. Per tant, és complex en si mateix. Està sent per mi tot un repte encarar-lo i afrontar un personatge com aquest, no?
Això és molt interessant, perquè la veritat és que aquest text jo crec que té això, no? Que d'entrada sembla doncs, un conte molt infantil, però després té moltes capes, no? De profunditat, moltes lectures. A mesura que anem, no? Doncs, es poden fer doncs, diferents descobriments, no?
És que és un conte infantil, perquè és curiós de que molts hem arribat a pensar que pel fet de que en el conte es parla de la mort,
sí,
ja és una lectura molt adulta, però si tenim en compte el context en què està escrit, que li estàs parlant de la mort a uns nens que estan patint una guerra, continua sent un conte infantil. Els nens també viuen la mort,
clar,
i més a través d'una guerra. Per tant, la lectura ja avisem de que no és un conte per públic infantil, eh? És una obra per públic adult.
Expliqueu-nos per què aquest títol, perquè també guarda una relació important, no?
Sí, el que passa que és la sorpresa
final. Ah, val, no podem fer spoiler, no? Però també és
vindria a ser que si el petit príncep tingués un nom propi, resulta que és aquest, es diu Aglin.
Sí, i que d'alguna manera, evidentment, com tota la història, passa a través de les imatges i els dibuixos que es dibuixen en directe del petit príncep. O sigui, també té una vessant plàstica, perquè d'alguna manera qui hagi llegit el llibre entendrà moltes de les il·lustracions que tenen un perquè,
no?
I tenen un significat, no? I d'alguna manera, el petit príncep és l'excusa per parlar de l'autor. Realment el protagonista de la història aquí no és el personatge del petit príncep, sinó és el personatge de l'autor, el creador. I tot passa a través de la seva reflexió, de la seva memòria, del seu repàs vivencial, de les seves experiències de guerra, amoroses, personals, en els últims moments en el seu apartament de Nova York abans de tornar al front. O sigui que té un punt emotiu també molt, molt xulo, molt bonic, perquè hi ha coses que són figurades o imaginades, són ficció, i hi ha coses, o en tot cas és una ficció que està inspirada en la realitat.
Clar, com ha estat per tu també posar-te en la pell d'aquest autor, no? Que ja tens experiència en això d'interpretar artistes, no? Després
de Van Gogh.
De Van Gogh, el teu
referent, ara. Doncs, fa un parell d'anys que vam estar en Van Gogh aquí al Festival, i ara em fa molta gràcia també de poder estar al juliol a Sabadell. A més, que cal dir que el que farem no és un bolo, és l'estrena del món mundial del petit príncep Aglin, perquè no, de moment no se n'ha fet mai. Esperem tornar-ho a fer moltíssimes vegades més. I és una estrena, és la primera vegada que ho farem. Ho fem aquí, ho estrenem al Pere IV, un teatre on el 96 ja vaig estar un parell de vegades amb un parell d'obres, Les variacions sobre l'ànec de David Mamet i El revolt de Tancred d'Horst. Així que tornar al mateix espai doncs té un puntet molt, molt maco.
I com ha estat la preparació d'aquest personatge? Ja que això tens experiència en posar-te en la pell d'artistes.
Ha sigut molt, molt xulo, perquè com hem tingut temps d'anar-ho preparant al principi de manera online, treballar molt sobre els textos, perquè el Jesús ha fet un treball, ha fet un màster sobre el petit príncep, no? Llavors, tota la feina d'ell de sintetitzar tot aquest treball de 30 anys ha sigut molt, bueno, molt intensa, no, Jesús? I el fet de poder-ho anar llegint, anar triant els fragments, anar decidint, doncs, això sí, això ho traiem, això ho posem, doncs això ha sigut un treball de creació total, total, cosa que em fa a mi reviure el que més m'agrada del teatre, que és el poder de creació de zero.
Clar, a més amb aquesta proposta, no, que tota l'estona t'estic dient, t'estic presentant com a Ailes a la Vedra.
Sí,
però
No, jo em dic Jesús.
Clar, tu et dius Jesús, no? Però quan és el teu nom artístic, no? Com t'he presentat jo.
Sí, més que nom artístic, utilitzo pseudònim. Com a pseudònim quan faig treballs molt personals, com és el cas.
I en aquest treball tan, tan personal, explica'ns també aquesta aposta, és un monòleg, no? Com serà tota aquesta representació? Només veurem el Jaume a l'escenari? Com us heu plantejat també tota la posada en escena, no? L'escenografia, l'ambient que descobrirà l'espectador?
Ha anat sorgint a mesura que veiem quines eren les necessitats. Jo sempre he cregut que la forma parteix del contingut. Poques vegades ho he fet a l'inversa. Llavors, el que veureu és una Bé, una recreació del que podria arribar a ser el seu estudi quan estava a Nova York, tal com ha dit en Jaume, pocs dies abans d'incorporar-se a l'exèrcit per tornar a combatre durant la Segona Guerra Mundial. Va ser així, pocs dies abans d'incorporar-se a l'exèrcit, sí. Ell va rebre el primer exemplar i bé, per qui no sàpiga quin va ser el final del personatge, és que va perdre la vida en la Segona Guerra Mundial. I voldria dir això, que aquesta obra en realitat forma part d'un díptic en el, sí. a través dels qual he volgut parlar del compromís. La primera part del díptic és una obra sobre textos de la Virginia Woolf que es diu El desvetllament d'una papallona nocturna, on te parla del compromís amb ella mateixa, amb un mateix. I en aquest cas, Sant Exupery ens planteja sí. un compromís més social. Ell era pacifista. Es planteja si anar a la guerra o no anar a la guerra, perquè si no, d'alguna manera, faci el que faci, li dona la sensació que es contradiu. Accepten a la guerra sí. Amb la condició de pilotar avions de reconeixement fotogràfic que, degut a que han de portar un equip enorme, perquè en aquells moments els equips de fotografia eren molt grans, no poden dur metralladores. Per tant, fan missions de reconeixement fotogràfic de les posicions de l'enemic totalment desprotegits. Si són atacats, no poden contraatacar. I ell accepta participar en la guerra amb aquesta condició, que no es vegi amb l'obligació de tocar una arma.
Això és important, no?, per a aquesta responsabilitat social que tenia, però també per a aquesta ètica, no?, en un context tan difícil, no?, perquè és això, no sé quina edat tenia, però anava, doncs, al front a lluitar contra els nazis, no?
43 anys.
Imagineu-vos.
Celebra 44 anys quan està participant en la guerra.
Ell era conscient, tenia por, en el text, vosaltres, en aquesta ficció basada en realitat, també doncs, demostreu doncs, aquests neguits, no? Suposo que sí, no era fàcil, clar, per ell, no?
Sí, i fins i tot molts dels seus dibuixos i els seus relats parteixen d'aquí, de la seva pròpia vivència dintre dels conflictes bèl·lics. Hi ha com a anècdota, hi ha un parell de passatges dintre el monòleg on fa referència no a la Segona Guerra Mundial, sinó a la Guerra Civil Espanyola. Ell va estar al front de Carabanchel a Madrid, va estar a Lleida, va estar a Barcelona, i alguns dels dibuixos que surten en el Petit Príncep estan inspirats al front de Carabanchel, justament.
Ara que parles també de doncs, els dibuixos, les il·lustracions, no? Aquest context també que per al·lusions ens pertoca, no? Que forma part de la nostra història, expliqueu-nos també doncs, aquesta obra. També doncs, crec que un dels valors afegits és que heu apostat molt, no? També per una imatge molt diferent, qui també s'ha encarregat de fer doncs, aquests vídeos de promoció que heu fet.
Doncs, bàsicament és que com... partint de la base que som pobres, no tenim un duro, no tenim un pèntic.
Ara en parlarem, perquè molt, a més aquesta és la vostra aposta,
sí,
eh? Us esteu aquí doncs, fent mans i mànigues
total,
perquè surti endavant.
Producció pròpia i tot està sortint de les nostres butxaques i estem intentant doncs, arribar al màxim possible i tot ens ho fem nosaltres. Fins i tot en un moment donat, a la posada en escena del monòleg, havíem pensat, sí. I si féssim projeccions, els dibuixos i tal... Escolta, i per què no les fem de viva mà? O sigui, que és que té un valor afegit fer-ho. Perquè no hi ha, diguéssim, artificis, no hi ha trucs, no hi ha tècnica, sinó que hi ha mà, hi ha persona, hi ha personatge, no? I d'aquí parteix tota la filosofia i la manera de fer nostra.
Clar, i en aquest sentit, qui és? Qui ha estat també l'encarregat de fer doncs, aquestes creacions, aquestes il·lustracions i els vídeos i tot això?
Jo.
Tu?
Bueno, ha vingut, evidentment, de les directrius i les decisions que hem pres i les indicacions del Jesús, i després, bueno, doncs practicant a casa una miqueta, i ara el Petit Príncep, i ara aquell barret famós, que no és un barret, i tot el misteri no, que hi ha, i el significat real que hi ha darrere d'aquests dibuixos.
I també doncs, en Bernat Pareja, no? Us ha fet un reportatge, un documental i els audiovisuals.
El Bernat ha col·laborat amb nosaltres amb tot el tema de la fotografia, dels assajos. Ens està fent un documental que està relatant una mica el procés des que vam començar online a fins i tot ens gravarà el dia que anem a muntar. El divendres a la tarda estarem a Calastruc muntant i portant tota la escenografia, i el dissabte muntant i il·luminant. Serà el dia de l'estrena, serà la primera vegada que ho fem en públic, serà la primera vegada que ho fem amb la taula real, serà la primera vegada que ho fem a la cadira, serà la... O sigui, és una estrena amb majúscules.
I expliqueu-nos això, no? També, doncs, a Jesús, a tot aquest procés de fer aquesta aposta, no? Per tirar, doncs, endavant aquest projecte, que no és fàcil, no? Això diu molt, també, de vosaltres. Aquesta passió per la cultura, no? I per un projecte propi.
Sí, era un projecte que portava molts anys fent-lo sense voler-me comprometre a cap plaç, i va ser la casualitat de coincidir amb el Jaume de nou en una segona producció on ell actuava i jo feia d'ajudant de direcció, i xerrant vaig pensar que era l'oportunitat de finalment donar-li forma, perquè si no arriba a ser per el Jaume, jo encara el tindrien allà i aniria fent
i aquí no entre tots dos, no? Doncs ara es fa realitat. Expliqueu-nos també quants dies també es podrà, doncs, a veure, gaudir, en quines sessions, doncs, aquesta obra teatral.
Us esperem a totes i a tots, evidentment, a tot Sabadell sencer que vingui, sisplau, perquè al cap i la fi, la finalitat de la nostra feina és el treball final davant el públic. Aquest és el sentit, la cirereta del pastís, realment, no? Estarem el dia 1 i 2, dissabte i diumenge, 8 i 9, dissabte i diumenge, i 15 i 16, dissabte i diumenge, sempre a les 19:30 de la tarda.
Tots aquests caps de setmana al Casal Pere IV, i nosaltres regalarem entrades, així que també molt atents a que compartirem aquest podcast, i també, doncs, a les xarxes farem, doncs, aquest regal, no? Quantes entrades voleu regalar?
A veure, Jesús.
Podeu regalar-ne 4 per el dissabte i 4 per el diumenge.
Ai, que se me la llevan de la mano.
Ai, vinga, doncs va, per acabar això, d'animar la gent, no? Que no es quedin a casa, va.
Clar,
perquè hauríem d'anar a veure-la.
Doncs perquè és un text que parla de valors, és un text molt amb uns conceptes bàsics molt, molt humans, parla de drets humans, parla de dret dels drets de la infància. És teatre en el sentit més pur, no, Jesús?
Sí. Jo, com a reclam, us dic que si heu llegit El petit príncep, el que us presentarem us sorprendrà. I els que no l'heu llegit, possiblement sortireu amb l'interès de llegir el conte. I això ja és prou important.
Home, això ja és inspirador, eh? Si doncs ens fa venir ganes d'anar més enllà, sempre, no? Doncs alimentar aquesta curiositat innata que tots tenim. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta proposta, i esperem que després de Sabadell, no?, d'aquesta estrena, que també, doncs, marxi, doncs, a altres teatres i ciutats.
Clar que sí, moltes
gràcies. I els explicarem el conte als francesos.
Ah. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes
bon
gràcies. Dia.
Al matí, amb Raquel García.